Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 3. Us informa Laura Polodolfo. El noi a qui una menor li fa una fel·lació al mig de la discoteca Waka també ha denunciat la difusió de les imatges. Ho ha explicat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, qui també ha assegurat que els Mossos d'Esquadra ja estan investigant els fets i els autors sobre aquesta denúncia d'agressió sexual en aquesta discoteca.
Naturalment, des del cos de Mossos d'Esquadra actuem i estem actuant ja i actuarem amb rapidesa, amb diligència, amb determinació. Naturalment, a les ordres de l'autoritat judicial i de la Fiscalia, pensin que això, en aquest fet, ja està judicialitzat, per esbrinar els fets, per cercar les responsabilitats que es derivin.
A més, Interior ha reclamat a Twitter i la resta de plataformes on s'ha difós el contingut que retiri immediatament. Per la seva banda, la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, que ha titllat els fets de molt greus. Verge també ha recordat que tothom ha de respectar la intimitat, més si es tracta d'una menor, i ha assegurat que el Departament de Feminismes i Interior estan coordinats al costat de la víctima i la família.
Els fets ocorreguts a la discoteca Waka són molt greus. Estem parlant d'una menor que denuncia haver patit una doble violència: l'agressió sexual i la violència digital que la difosa, que també constitueix violència sexual. Recordem que la responsabilitat de salvaguardar el dret a la intimitat i a la dignitat de la víctima és de tothom.
La menor ha denunciat l'agressió sexual a la discoteca i la difusió de les imatges. Es tracta d'unes imatges que s'han viralitzat aquests dies per xarxes socials, on es veu la jove fent una fel·lació al mig de la pista de ball. En una entrevista publicada per TV3, la mare de la noia ha explicat que ella no se'n recorda de res i que li va explicar una amiga al matí següent. Ella assegura que va anar a demanar un refresc a la barra i després es va quedar en blanc com si l'haguessin drogat i que no és conscient de res del que va passar després. La família critica que la discoteca no hagi fet res, ni els van aturar ni els van preguntar a la menor si estava bé ni van trucar als pares. Així, la polèmica de discoteca Waka continua acumulant denúncies. Ja en són 50 per violacions, agressions racistes i altercats, a més d'una petició de l'Ajuntament de Sant Quirze que en demana el tancament. I un nou assassinat masclista, aquesta vegada a Bilbao. L'Ertzaintza i la policia local han detingut un home de 44 anys acusat d'haver matat la seva parella a l'interior del bar que regentaven. Els fets haurien passat aquest dimarts a la nit, però la policia ha descobert el cos a les 9 del matí després que l'home confessés el crim a la policia. Aquest dijous es farà una concentració de silenci per denunciar aquest assassinat masclista. I és que aquest mes de desembre s'ha convertit en un dels pitjors mesos pel que fa als feminicidis, el pitjor d'aquest any. N'hi ha 8 de confirmació i 2 que s'estan investigant. En cas de patir violència masclista es pot trucar al telèfon 900 900 120 900 900 120, que funciona sempre, és confidencial i no queda registrat al mòbil. També al 112 en cas d'emergència, o enviar un WhatsApp al 601 00 11 22, 601 00 11 22. Canviant de tema, el Tribunal Constitucional ha convocat el ple extraordinari que ha de verificar la idoneïtat dels nous magistrats per aquest dijous a la 1 del migdia, presentats pel Consell General del Poder Judicial, i a César Tolosa, de caire conservador, i Maria Luisa Segoviano, considerada progressista, que van ser escollits per unanimitat ahir. Per la seva banda, el govern ha designat l'exministre de Justícia, Juan Carlos Campo, i la catedràtica exalcàrrec de la Moncloa, Laura Díaz. Tots quatre han de passar la prova per si compleixen amb els requisits exigits per als nomenaments. Això serà demà. I en els esports, 2 dels 3 equips catalans de bàsquet femení seran a la Copa. L'Esport Girona es manté al capdavant, empatant amb el València, i el Barça Sant Feliuenc, tot i perdre, s'ha assegurat una plaça en la competició. Males notícies, però, pel Cadí la Seu, que se n'ha acomiadat definitivament després de la 14a jornada de Lliga. Les gironines s'han desfet amb facilitat del Benvibre per 81-64, amb Mariana Tolos en la líder del partit amb 18 punts. L'Esport ha dominat els 3 primers períodes i només s'han vist superades durant l'últim quart, on s'han mantingut. Són colíders igualades amb el València, amb un balanç de 14 victòries i 3 derrotes. Per la seva banda, el Barça ha perdut a la pista del Jairis per 82-71, tercera derrota consecutiva. Això sí, s'ha classificat per la Copa gràcies a les derrotes, precisament, del Benvibre i l'Estudiantes. Pel que fa a les de l'Urgell, han perdut l'última opció de ser en aquesta competició després de perdre per un ajustat 67-62 a la pista de l'Araski. Aquesta tarda, torna el masculí, el Barça s'enfronta al Saragossa a les 7. I en futbol, el Kun Agüero torna a jugar a la Kings League, a la lliga de streamers creada per Gerard Piqué, que comença l'1 de gener. L'exjugador del Barça ja era president d'un dels clubs que disputarà la competició, però també s'ha sabut que hi participarà com a jugador. Recordem que Agüero va haver de retirar-se del futbol professional ara fa un any per culpa d'un problema cardíac. Això és tot per ara. Tornem a les 4.
Ràdio Estel. Celebra amb nosaltres la il·lusió, l'esperança i els bons desitjos. Bones festes de part de tot l'equip de Ràdio Estel. Spotify?
Hi som. I a l'app de Ràdio Estel?
Faltaria més.
Els podcasts de Ràdio Estel no tenen pèrdua. Enganxa-t'hi ja. Són els podcasts de Ràdio Estel. No te'ls acabes.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
La teva festa de cap d'any començarà amb bona música mentre sopes, xerres i et prepares per l'entrada d'any. I quan el nou any ja hagi començat...
L'estrenaràs amb majúscules. Viu el teu cap d'any amb Ràdio Estel. Per cantar, ballar i començar el 2023 com es mereix, amb Ràdio Estel. Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquest hivern necessites CoralCard. Demana CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2023. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Encara que siguis de plàstic, te'n recordes? Jo sí.
L'envàs on vas fa 10 anys. Des d'aleshores, cada dia som més les persones que reciclem els envasos de bric, plàstic i metall al groc per generar nous materials i avançar cap a una economia circular. Per reciclar més i millor, els envasos de bric, plàstic i metall al groc i avall. El futur del planeta encara és a les nostres mans. 10 anys després, reciclem més. Residuenvas.cat.
Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, avui és dimecres 28 de desembre, dia entre setmana, són les 3 i arranca La Caravana, el programa de la ràdio en català que aprofita aquestes festes per oferir-vos el bo i millor de les rutes caravaneres. I ho fem, com sempre, amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials i ell qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat. José Matosas. Amor, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Avui pujarem ben fort el volum de la nostra caravana per escoltar la cantant i compositora Carlota Flaner després de sorprendre'ns amb el seu primer àlbum. També tindrem temps per escoltar un repàs per la vida de la que és considerada una de les primeres fotoperiodistes d'Espanya, de la mà de Jordi Rovira i el seu llibre de Joana Viarnés. A partir de les 4, quedeu-vos perquè també recuperarem l'entrevista a l'actor Alejo Sauras i també tindrem temps per parlar de dislèxia amb Sandra Freijomil. A l'última hora arriba el bo i millor del tietisme català, acompanyades pel periodisme i presentador Xavi Coral, i acabarem el programa amb un nou anàlisi desenfadat de Paganini.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes.
La Caravana, amb Joan Trias.
Complicated, but it is not our fault.
que estem escoltant és Brains, una de les cançons que formen part del primer EP de Carlota Flaner, una jove cantant que ara fa gairebé 2 anys va irrompre en escena musical amb el seu primer EP, aquest Brains, i que lluny del que s'esperava, està a punt de publicar el seu primer àlbum. Carlota Flaner, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com estàs?
Què t'ho esperaves, tot això?
No, la veritat és que no m'esperava res. Intento no esperar-me mai res, perquè llavors les coses et sorprenen.
T'ha vingut això, com una mica boom, tot plat, o no?
Sí, bastant boom. O sigui, jo sempre havia fet música, no? Llavors això no ha canviat, però sí que la repercussió que està tenint el meu projecte és molt bona i això, doncs, és molt gratificant.
Com ha anat això? Treus el teu primer EP, aquestes 3-4 primeres cançons?
Sí, això va ser el novembre del 2020. I llavors ja la idea era, després de l'EP, posar-nos a fer un disc llarg, que jo tenia moltes ganes de fer-lo, i res, surt aquest divendres 16.
De què ens parles, en aquest Brains, amb aquest primer EP?
Doncs, mira, jo sempre dic que els meus treballs, per sort, no els haig de titular, perquè els títols es posen sols. Quan vaig escriure Brains, que és una de les cançons que està a l'EP, doncs ja vaig decidir que es diria així, i és perquè parla una miqueta com de la complexitat del que és el cervell humà i de que molts cops doncs no entenem el que ens està passant per dins i està bé, o sigui, està bé, no ho hem d'entendre tot tampoc.
Mira, ara m'ho acaben de xivar, M'acaben de dir, Joan, ella va estudiar Biologia Humana i moltes cançons seves tenen noms de parts del cos. Per què una biòloga diu, vaig a fer música?
Bueno, I per què una persona que fa música decideix estudiar biologia? I crec que és més el que em va passar, no? O sigui, jo sempre havia fet música, mai no ho havia vist realista, el de dedicar-me a això. També hi havia una part de por de professionalitzar un hobby, no? O sigui, jo tenia com... Bueno, ja ho diuen, no? És superdifícil viure de la música. Llavors, doncs, com que mai m'hi havia llançat del tot a la piscina, però sempre ho havia fet, i paral·lelament, doncs, havia estudiat i vaig fer el batxillerat científic, i una miqueta, doncs, el caminet que vaig seguir va ser acabar graduant-me d'una carrera, però no he exercit mai. Vull dir, tinc molta més experiència com a música que com a biòloga.
T'ho deien molt, això de... No es pot viure de música, o costa moltíssim viure de música. El que a mi m'interessa, no sé si t'ho deien molt, sinó si tu t'ho creies.
O sigui, no que m'ho diguessin, o sigui, jo en cap moment vaig dir vull fer música i els meus familiars o professors em van dir no. De fet, jo si hagués volgut estudiar música estic segura que els meus pares no m'haguessin posat cap mena de trava. Uh-huh. Era més com una concepció... Jo també sóc una persona més aviat... no sé si dir inestable, potser inestable és una paraula molt grossa, però com que sóc una persona de rutines, no? Llavors jo pensava, ostres, l'ofici del músic és com molt estressant, és molt irregular, potser això no està fet per mi, jo potser necessito tenir una feina com més estable. Però bueno, mira, se'm va presentar l'oportunitat i ho estic gaudint moltíssim i crec que m'equivocava amb el judici que feia de mi mateixa, la veritat.
Quantes vegades t'han preguntat per què en anglès?
Moltes vegades, però jo estic encantada de respondre-ho sempre. O sigui, no... Per mi ha sigut sempre... Sempre ha sigut així. O sigui, sempre que he escrit cançons des de que sóc petita han sigut en anglès. Jo ho atribueixo al fet que dels 10 als 20 anys, més o menys aquella franja, només vaig consumir música en anglès. O sigui, era el que m'interessava. I quan vaig començar com a ser molt forofa de certs grups, amb 14, 15 anys, tots feien lletres en anglès. Llavors, jo suposo que al final tu, en el moment de crear, et nodreixes del teu imaginari. Si el teu imaginari és en anglès, doncs és en anglès.
Deixa'm preguntar-te per un nom. Qui és Ferran Palau? I per què és tan important per Carlota Flaner?
Doncs Ferran Palau és un artista, jo diria, bastant consagrat del panorama musical a nivell de Catalunya. Ell sí que escriu en català, en canvi, veus? I jo quan vaig tenir la sort d'entrar en una discogràfica, aquesta discogràfica va ser Hidden Track Records, i ell en forma part. De fet, és com una empresa familiar. I llavors, doncs, quan jo vaig entrar, jo tenia les meves cançons i es va com prestar l'oportunitat que ell les produís. A mi, jo era molt fan, sóc molt fan del que el Ferran fa, i llavors per mi era com un honor.
Eres fan abans de conèixer-lo?
Sí, sí, o sigui, jo anava als concerts del Ferran i jo era superfan, i el que no m'imaginava mai és que... El que no m'imaginava mai és que el Ferran arribaria a escoltar les meves cançons i molt menys que treballaríem junts en les meves cançons. O sigui, inimaginable. Won't catch us this time, and the rain will fall from my eyes. Brains are complicated.
De seguida parlem de pop.
de per què el pop i de lo important que és el pop per tu. Abans, però, uns mesos després de presentar aquest Brains, Carlota Flaner ens sorprèn a tots amb la seva particular visió del See You Again, de Taylor, que ens sembla qual definitivament doncs demostres precisament aquest pop. 20-20-20-20 visions. Keep it hit me with precision. I wonder if you look both ways when you cross my mind. Said I'm sick of chasing. You're the one that's always running through my daydream. I can only see your face when I close my eyes. Can I get a kiss? And can you make it last forever? Said I'm about to go to war. And I don't know if I'm gonna see you again. Mira, no volia baixar-la perquè m'agrada molt.
Però t'agrada l'original o t'agrada la versió?
M'agrada molt la teva.
L'altre dia una amiga em va enviar l'original i em va dir: tia, t'han copiat. I jo que la meva és una versió, o sigui, que aquesta és l'original. Em va fer molta gràcia. Ella realment es pensava que me l'havia, o sigui, que l'havia escrit jo.
Ja tenim aquí aquest caràcter popero, eh? Ets molt popera o no?
Sí, a mi m'agrada molt el pop. O sigui, de fet, tot el que no sigui pop em repel bastant. Estic com molt... Sempre estic escoltant com cançons pop.
Consideres al revés, que el pop t'ho ha donat tot?
No. De fet, el meu primer projecte va ser una banda de rock. I li dec molt a aquest primer projecte, perquè segurament... O sigui, gestionar un projecte artístic és molt més que escriure cançons, no? I també s'aprèn. I evidentment estic en constant aprenentatge, però no considero que el pop m'ho hagi donat tot.
De fet, quan entres a l'estudi, Carlota, jo et deia... a mi m'han dit que ets això, que ets molt de pop, i jo, a l'inici d'escoltar-te, deia... Sí, és pop, però em recorda amb notes... Ara em pots dir... La música ets tu, eh? I em pots dir... No, t'equivoques. I segurament vagis pel camí de la veritat. Però amb notes molt jazzístiques, molt indie també, no?
Sí, aviam, al final els gèneres també que són, no? Vull dir, ens serveixen fins on ens serveixen, com qualsevol etiqueta, però cap gènere... Vull dir, jo no m'atreviria a... Com es diu en català? Encasillar, no? En plan... a posar-me en cap casella. Jo també considero que faig bastant indie. Sí, però la veritat és que a mi em costa bastant, com identificar-ho. O sigui, sí que potser el pop és una etiqueta com superàmplia, però després, doncs, sí que de petita, per exemple, m'agradava molt cantar estàndards de jazz, m'agradava molt el rock, llavors, doncs, jo crec que pot haver de tot en la meva música.
I és clar, ara parlàvem dels teus dos primers EPs, i de cop, dos anys després... Després, anava a dir, Carlota Flaner es prepara, no, nosaltres ens hem de preparar per l'arribada del seu primer àlbum, aquest Uncertainty, un àlbum que veurà la llum aquest divendres i que pretén explorar totes les formes, les maneres, els angles, els colors del pop i que podem començar a assaborir en aquesta cançó. Un àlbum diferent al que has fet o veus un camí lineal?
No ho sé, la veritat, perquè quan jo vaig treure el meu primer EP, aquelles cançons ja tenien uns anys, i de fet, en el moment de treure l'EP, moltes de les cares estan a l'LP, al disc llarg, ja estaven escrites. Uh-huh. Llavors jo crec que sí que hi ha una continuïtat, però alhora també m'han passat tantes coses entre l'estrena d'un i l'altre, que també veig com una evolució molt gran, no sé com dir-ho. O sigui, és com... Com que continuo sent jo, però alhora aquests dos anys d'experiència doncs els noto molt i estic agraïda de notar-los, perquè ara estic millor.
Dèiem que en els primers EP ens parlaves de parts del cos, no? Ara ens parles potser de més emocions, més sentiments, no? Incertesa. Diu molt que el teu primer àlbum es digui Incertesa? Diu molt de tu?
Sí, que diu molt de mi. Sí, de fet, o sigui, és com tot... Vull dir, quan jo l'estava gravant tenia molta angoixa, molta por, no sabia si volia dedicar-me totalment a això, si volia com donar-me aquesta oportunitat, arriscar-me, no?, una mica, i tenia molts dubtes, i al final, com quan el disc va estar gravat, per mi va ser evident que allò havia de sortir, no? O sigui, el camí va ser com... Vaig patir molt pel camí, però quan ho vam tenir fet va ser com, no, és que... Si ara m'està tocant fer això, si ara tinc aquesta oportunitat meravellosa, és que ho haig de fer. Llavors, era com posar-li incerteses, com el dir, bueno, no sabem mai què ens depararà, no? O sigui, al final, la cançó que pren el nom, o sigui, el disc pren el nom d'una de les cançons que parla de, bueno, és que potser em moro, no? Demà, llavors, quin sentit té que m'estigui com plantejant tantes coses? Simplement, si ara no ho sé, doncs no ho sé, i està bé no saber les coses.
M'agrada molt perquè la Carlota deia no sabia si dedicar-me a això en passat. Ara ja ho saps?
Sí, ara, com a mínim ara, en aquests moments, tinc ganes de fer això, i ho disfruto moltíssim, i l'important al final és això, no? O sigui, disfrutar molt del que fas, ho disfruto molt, 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 i tinc clar que ara vull donar-me aquesta oportunitat. Si més endavant doncs, no em surt a compte o deixo de passar-m'ho bé, doncs ja farem un pensament.
Ens ho deies abans, que això de la música et ve des de molt petita, eh? De fet, ja tocaves instruments de petita.
Sí. Jo crec que quan tenia 4 o 5 anys li vaig dir a la meva mare que volia que m'apuntés a música extraescolar per passar-me més hores tocant i cantant.
Hem llegit que has dit alguna vegada que el teu somni des de petita ha estat poder treure un disc i fer això, el que estàs fent ara.
Sí, o sigui, era la típica cosa...
És molt bèstia, eh?
És que és molt bèstia treure un disc, sí o no? O sigui, jo estic com de celebració constant, perquè és una cosa que ara ja com... No és que la doni per feta, però sí que és el meu dia a dia, no? Presentar el meu disc, parlar del meu disc, fer coses relacionades amb el disc. Però no obviem que estic traient un disc, que és una cosa molt totxa, estic molt orgullosa. I bueno, sí, quan era petita mirava la Hannah Montana i pensava... T'imagines, saps? I mira ara, saps? O sigui, estic a la ràdio parlant del meu disc, o sigui, és que felicitats, Carlota, o sigui, és com... Penso molt en la meva nena, penso molt en... Ara faré els 25, doncs penso molt quan tenia 15 i tot just començava a escriure cançons i, clar, escrius les teves cançons a la teva habitació, les han sentit, doncs, amb sort els teus pares, les teves amigues, no? Però mai t'imagines que estaràs sonant a la ràdio. Al final penso... Soc molt privilegiada, no? Perquè quanta gent que escriu cançons voldria estar-les presentant així.
Es deies, és molt bèstia treure un disc, i és veritat, és molt bèstia treure un disc, encara més el 2022.
Clar, és que ara... o sigui, treure un disc és realment arriscat, perquè la indústria musical està... Bueno, o sigui, no vull com sonar pureta, en plan dir, que s'està convertint tot en un fast food, però és que s'està convertint tot en un fast food, o sigui, la gent escolta molt cançons sueltes, jo mateixa, vull dir, que no me n'amago, que és com funcionem.
Raja, sense problema.
I clar, bueno, apostar per un disc, treure un disc, doncs, no sé, sí que hi ha molta gent que ho continua fent, jo tenia moltes ganes de fer-ho, però... ara realment, o sigui, tot s'està reinventant molt. Podria haver apostat per fer una altra cosa, però estic contenta d'haver fet això.
Em quedo amb el tot s'està reinventant molt. Què ha significat per la música o per la teva música? Spotify, per exemple.
Clar, jo, per exemple, o sigui, jo ja sóc de la generació que he nascut ja amb internet i consumint Spotify i consumint YouTube i tal. Al final, jo ja quan m'imaginava traient un disc, ja m'imaginava traient-lo a través d'una plataforma així. Però clar, per exemple, o sigui, jo crec que és superimportant, quan a mi m'agrada un artista, jo em compro el disc, perquè al final l'ingrés que els artistes rebem de Spotify és una cosa molt ínfima, que després també ajuda molt a que la gent et conegui. Vull dir, internet és meravellós, però jo penso que si un artista t'agrada de veritat, li has de comprar el disco. O li has de si no té un disc físic, li has de comprar, doncs, la samarreta o, com a mínim, anar al concert. But we're so different. You like it fast, I like it slow. But it's so easy.
Que Doncs sí, aquest que esteu escoltant és aquest nou àlbum que surt precisament aquest divendres, àlbum de Carlota Fanera, em deia. No he escoltat encara aquest àlbum per la ràdio, clar. No ha sortit.
Sí.
Què sents, el sentir-ho per la ràdio?
Doncs avui estic tan cansada, de veritat us ho dic. O sigui, porto unes setmanes de tanta tralla de treballar entre setmana i cap de setmana que no assimilo que el disc està sortint. O sigui, ara estic tenint un petit moment de dir, fuà, que surt ja. Però no m'ha donat gaire temps d'assimilar-ho.
Parlàvem de la indústria musical, de com està canviant tot, dels nous formats. I la indústria musical femenina, com està?
Uf, això és una pregunta... Jo no sé mai, o sigui, no he sabut mai com posicionar-me quan em pregunten per les dones en el món de la música, no? Perquè... Digues.
T'ho pregunto diferent. T'ha costat treure més el disc ara perquè és el 2022, entenc, i encara més pel fet de ser dona?
Jo personalment no ho he notat. Vull dir, he rebut atenció. També treballo amb dones. Treballo amb un equip tot de dones. De fet, estic en una agència de management que impulsa el talent femení exclusivament. Llavors, clar, en el moment en el que jo fitxo per un segell i un management gestionat per dones, doncs estic molt a gust i molt còmoda i rebo l'atenció que sento que mereixo, no? Però sí, és veritat que, bueno, si et mires els cartells dels festivals, doncs segons on, no trobaràs paritat. Però, bueno, la gent en general tinc la sensació que s'està posant les piles. No és per relaxar-nos, ni molt menys. Però jo crec que estem anant per un bon camí.
Quin consell dones ara? És possible que ens estigui escoltant perquè avui teníem a Carlota Flanera als estudis de Ràdio Estel i és possible que ens estigui escoltant gent jove que et segueix des de fa aquests 2 anys i ara sap que treu nou disc, etcètera, etcètera. I dintre aquesta gent jove hi hagi un noi, una noia, que digui... A mi també, el meu somni també és dedicar-me a la música. Què els diries ara?
Jo els diria que, sobretot, s'ho passin bé. Facin el que facin. O sigui, que perseguir un somni està bé, però que també jo penso que tots tenim els nostres límits i que no ens hem tampoc de matxacar ni de viure esclavitzats pels nostres somnis. M'explico. No sé, l'important és que facis una cosa que a tu et funcioni i que a tu et faci feliç. Vull dir, de la mateixa manera que jo de moment no he canviat el català, tot i que m'ho han dit mil cops, canta en català. A mi el que em fa feliç és cantar en anglès i ho continuaré fent. Doncs si el que et fa feliç és cantar i fer cançons, fes-les endavant i esperem segur que algú s'hi fixarà.
T'ho pregunto a la inversa, quins són els teus referents?
Doncs mira, avui pensava, és que just avui he pensat, si em preguntessin pels meus referents, jo crec que hi va haver com un tritón mágico de 3 punxes quan jo vaig decidir que volia començar un projecte en solitari. Jo era, bueno, i soc molt fan de la Núria Graham, que avui he tret un single nou, de la Marta Knight i de la Paula, amb 2 Vs, Paula Jornet. Eren 3 noies que jo escoltava i escolto molt, i les 3 canten en anglès. I anava a molts concerts i va ser una miqueta... O sigui, recordo molt un concert de la Núria Graham on jo em vaig posar a plorar d'emoció, de veure-la, però també perquè pensava que estic fotent estudiant tant quan el que jo vull és estar fent això. I sí que em van inspirar molt i també suposo que també em van fer creure que podia fer cançons en anglès i dedicar-me a això aquí.
Em parlaves abans de que havies anat a concerts de Ferran Palau, ara em parlaves de més concerts i que deies jo vull fer això. Ja t'has imaginat amb el teu nou disc fent el concert?
Sí, de fet...
Ai, espera't,
no, clar,
mira la galleda i ja sé
som. Que... Pensa que jo fins ara només tenia un EP de 4 cançons fora. I normalment els concerts duren més que 10 minuts, que és el que dura el meu EP. Llavors, les cançons del disc ja les hem estat tocant en directe. O sigui que vaig com ben entrenada, perquè ja les hem assajat i les hem tocat, i de fet, les meves amigues ja se les saben, tot i que el disc no surt fins al divendres.
Doncs mira, Carlota Flaner, que diu, ja les he tocat en directe, i veig una guitarra aquí sobre l'estudi, i dic, calla, que no sigui casual que l'hagi portat.
Sí, us faig una cançó.
Quina ens fas avui?
Doncs m'agradaria molt tocar una cançó que està al disc, que es diu Brave, i és em sembla que és la sisena del disco, i que la dedico a les meves millors amigues, que són la Clara i la Ona, que ens vam conèixer estudiant biologia. Vull dir, va valer la pena estudiar, perquè les vaig conèixer elles, i sempre la dedico. Toco ja?
Som-hi. Què digui jo ara? Que felicitats, que val molt la pena. Avui Carlota Flanera als estudis de Radio Estel tocant-nos aquest Brave Valenta.
Sí, les meves amigues, que són unes valentes.
Aquest divendres que surt el seu nou àlbum, aquesta incertesa de Carlota Flaner. Moltíssimes gràcies per venir avui als estudis de Radio Estel.
Moltes gràcies per aquest espai.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Radio Estel. Divendres 30 de desembre, Ràdio Estel celebra la Jornada de la Sagrada Família amb la missa a 8:15 del vespre des de la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona, presidida pel bisbe Javier Vilanova i dins d'un especial que començarà 15:15 abans. Amb el lema La Família Bressol de la Vocació a l'Amor, us esperem divendres 30 de desembre des d'un 7:45 del vespre a Ràdio Estel, en directe des de la Basílica de Santa Maria del Mar.
Aquest any demana als Reis Catalunya Cristiana. Cada setmana tota l'actualitat de l'Església a casa teva. Subscriu-t'hi des de 90 euros l'any. Catalunya Cristiana. Informació i cultura religiosa amb mirada pròpia. Descobreix més a catalunyacristiana.cat. Aconsegueix per 6 euros el calendari 2023 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb textos triats pel periodista i membre de la comunicació del Sínode de Roma, Fernando Cordero. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Bell-lloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 2777 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 2777. Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
La caravana. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda... aquí, a Ràdio Estel.
Moment per endinsar-nos de ple en una nova lectura a la nostra caravana i avui ens acompanya el periodista, director i guionista de documentals per TV3, Televisió Espanyola i Movistar, Jordi Rovira. El 2015 ja va codirigir el documental Joana Viernés, Una entre tots, que la va donar a conèixer al gran públic. Ara, després de 5 anys d'investigació, ha publicat aquell llibre, No serà fàcil, de la mà de l'editorial Campana, una autèntica biografia de la fotògrafa pionera a Catalunya i de la que és considerada la primera dona fotoperiodista de tot el territori espanyol, amb una gran quantitat de material inèdit i de nombroses anècdotes que fins ara eren desconegudes. És per això, i per saber-ne tots els detalls que s'amagaven darrere la lent de Joana Viernés, que ja tenim amb nosaltres el periodista Jordi Rovira. Jordi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver en las estrellas.
Jordi, dèiem al principi, en aquesta presentació, que el 2015, juntament amb Òscar Moreno, vas codirigir aquest documental Joana Viernés, Una entre todos. És aquest el moment en el que dius està molt bé el documental, però la Joana també es mereix un llibre?
Bé, el documental, que tenia dues versions, ja catalana i castellana, uh-huh. Per tant, Un entre todos i Un entre tots, perquè vam fer en coproducció amb TV3 i amb Televisió Espanyola, i jo vaig fer amb l'Òscar Moreno i en Xavi Baig, que era la tercera pota, productor realitzador. Sí, en el moment que estàvem fent-lo, érem conscients que hi havia moltes coses que no podien entrar, per diferents raons. Primer, perquè la Joana no tenia una vida per fer un documental, sinó una sèrie de 10 capítols, i segon, perquè hi havia coses que per un documental eren difícils d'explicar, perquè les fotos s'havien perdut, o la qualitat només la teníem amb el diari de premsa, perquè l'original s'havia perdut i quedava... I llavors això no, per tele no dona tant, o senzillament perquè és que no el que et deia no hi cabia. Llavors, en el seu moment ja tenia clar que això anava per molt més, i si em pensava que anava per molt més, després de 5 anys, t'asseguro que el que deia dels 10 capítols potser l'ampliaríem a 20.
No, clar, estem parlant d'un llibre que qui es pugui pensar que és un llibre d'aquell que fa dos ditets, re de re, eh?
No, és un llibre extens,
un bon llibre.
Són 500 pàgines, però la gent que l'està llegint, el que m'arriba, el retorn que tinc, és una mica el que jo buscava, que entra molt bé i que és molt dinàmic, perquè hi ha molta anècdota, hi ha molt de diàleg recuperat, és a dir, ha sigut treballar 50 persones que entrevistaven entrevistat, a part de tot el que em va dir la Joana quan vam treballar el llibre, va ser quasi un any abans de morir, i els dos anys de documental, que hi havia molt material que teníem que no havíem fet servir, llavors les 50 entrevistes, i sobretot consultar centenars i centenars d'articles que ella va il·lustrar amb les seves fotos, repassant el que explicaven aquells articles, que és el material que ha escrit el periodista en aquell moment, perquè el tema de la memòria oral és molt traicionera.
De seguida parlem de la Joana, que és ni més ni menys que la protagonista d'aquest llibre, sens dubte. Abans, però, ara ens ho comentaves, la feina més difícil ha estat la feina documental?
La feina més difícil ha estat, primer, sempre és difícil ordenar una vida, i la d'una fotoperiodista que cada 15 dies té històries increïbles, encara més. Però si, a més a més, la teva protagonista es mor quan fa 7 mesos que estàs fent el llibre, després ve una pandèmia que t'impedeix anar quan havies d'anar-hi a Madrid als arxius a consultar el diari Pueblo i altres on va treballar, doncs tot es fa difícil, diguéssim, que no ha estat fàcil el procediment, però al final jo crec que ens hem sortit.
Ara ens ho deies, Jordi, que al mig del llibre hi podem trobar unes pàgines que mostren moltes fotografies de Joana Viarnés de manera cronològica. Primer trobem una fotografia d'ella enmig de tot d'homes fotògrafs, però a poc a poc sí que anem veient com comença a fotografiar molts famosos, entre els quals trobem, per exemple, els Beatles, no?
Sí, ella va estar 3 hores amb els Beatles a la tarda de quan van estar a Barcelona a l'hotel. Es va colar a l'habitació. Havia estat a la roda de premsa a Madrid, això s'explica. La història de Joana amb els Beatles se'ns parla moltes vegades, sobretot en molts llibres, no?, que parlen de la visita dels Beatles, sempre cita que la Joana, juntament amb un periodista a Madrid, que era el director d'una revista musical que li va fer entrevista, van ser les dues entrevistes que van tenir, les dues trobades intenses amb periodistes, la de Madrid i la de Barcelona. Aquí s'explica en el llibre que hi ha una tercera que no necessiten mai, que no està per ell, però amb una foto inclosa que ho demostra. Llavors, ella està a Madrid, ja a la roda de premsa de l'aeroport, explica un detall, aquella roda de premsa caòtica amb preguntes surrealistes de periodistes que sovint no sabien diferenciar qui era qui, perquè encara no coneixien del tot aquells xavals que es deien els Beatles, com ella després va a l'hotel, com estan els actes de l'hotel de Madrid, com aconsegueix un, per contactes que tenia, un bitllet per l'avió que va als ports el dia següent. Ella està al concert de Madrid, el dia següent a l'avió, una altra vegada a la roda de premsa a Barcelona, ella no té mai prou, però fins i tot llavors diu em falta aquella foto, em falta allò, i acaba, per contactes que tenia en el Palace, entrant a l'habitació amb ells, i s'està tota la tarda i diu, va, passa't, la passada de l'avió que ens estava fent fotos d'amagat, i ja la tenia en vista, va, passa cap a dintre, i és tota una crònica, que és un dels 57 capítols, però és el que sempre la gent recorda dels Beatles, no?, perquè no tothom passa 3 hores amb els Beatles.
Clar, ara, conforme ho anàvem dient, conforme Jordi ho anaves explicant tot plegat, pensava jo, que bèstia, no? T'ha donat molt aquesta sensació a l'hora d'aprofundir en la vida de la Joana? Que bèstia.
Sí, jo tinc una foto que estic amb la Joana en una de les reunions que teníem, la tinc allà a l'estudi, i a vegades em girava la foto, quan ella ja no hi era, ja havia mort, que ens va deixar el desembre del 2018, uh-huh. I em girava i em deia, hosti, Joana, això també. I ni ho explica. Era ella tan humil que moltes coses no les explicava. Llavors, tu li deies, això també vas fer-ho? De sí, no? I per tu era allò, per ella el més normal del món, i per tu era sorprenent, no? I sí, a vegades hi ha hagut articles que he anat trobant i anat rascant, coses que ella deia, també vaig fer això, allò, coses que destacava, que no havien sortit al documental, i que vaig pensar, ara anem a rascar què passava, i trobaves una història brutal allà mig. I el fort és que hi havia una història brutal, i la següent història brutal, cronològicament, això que et deia, potser passa en 15 dies, eh? I deies, hostis, d'aquí, allà? I hem passat 15 dies pel mig, però això és molt habitual amb els fotoperiodistes, que estan sempre en l'actualitat, i en aquells anys ella, que feia de tot i no parava, la veritat és que hi ha temes no només famosos, sinó hi ha temes socials, hi ha temes polítics, hi ha temes viatges a l'estranger, vull dir, hi ha un munt d'anècdotes que ara serien impossibles, no? Que són impensables i que és un fruit d'aquella època.
Clar, ara dubtava si preguntar-t'ho, però sí, t'ho preguntaré perquè sóc així de curiós. És un llibre que s'ha de llegir, que explica moltíssimes, moltíssimes anècdotes, com ens deia en Jordi, de la Joana Viarnés, però la que més t'ha frapat, la que més t'ha impactat, ens la pots explicar o no?
Sí, n'hi ha una que no va entrar al documental per allò que deia de les imatges, que les imatges que quedaven eren molt de mala qualitat, de diaris de l'època, i vam dir, no pot entrar... Però que ella sempre la recordava, quan anàvem a fer una xerrada amb ella, ella sempre la recordava, que és la de l'internat de San Fernando. Això s'explica en el... Això sí que s'explica en el documental que van fer a TV3 la Ricard Vélez i la Montserrat Armengou sobre els internats de la por. Però aquí en el llibre s'explica amb més profunditat, perquè un llibre ho permet. Ella, amb un altre periodista, José Luis Navas, amb qui vaig parlar diverses vegades i que també ja va morir fa poc, denuncia en l'any 68... Recordem, any 68, en ple franquisme, abusos en un internat religiós, abusos importants. coses que ara serien totalment impensables, de presó, vaja. I hi ha un escàndol increïble. I és una cosa que, a més, provoca grans canvis en aquell internat. I per fer aquest capítol només vaig parlar amb ell, amb el seu marit, que encara està viu, i que va estar un dels dies que va anar a l'internat, el diumenge següent de fer l'article, va acompanyar-la, sinó que vaig parlar també amb dos d'aquells nanos que estaven a l'internat, que ara ja són homes grans, jubilats i tal. Vaig parlar, com dèiem, amb el Solís Navas, que era el periodista que va fer-ho, vaig llegir els articles de l'època, i és d'aquells articles, aquells capítols que quan el vaig acabar d'escriure tenia la sensació de quina sort que tinc, de tenir la vida que tinc, i no haver de passar el que van passar aquests nanos, que gràcies a la Joana van poder tenir una vida diferent. I com ells em deien, quan ja s'havia mort i vaig parlar amb ells, em deien, encara recordem la Juanita Bernés, tot el que va canviar gràcies a la seva denúncia.
La Juanita?
Sí, bueno, Joana, Juanita...
Carinyosament.
Sí, llavors deia molt, no? Llavors va començar a signar en Juanita Bernés, Joana Bernés, Madi Juana, i una barreja, vull dir que... Ara no recordo si em van dir Juanita o Juana, però sí que molta gent li deia Juanita perquè era un apel·latiu que abans es feia servir molt amb les noies.
Clar, ens deies que pel documental ja havies parlat molt amb ella, de fet, en el llibre, comentàvem una mica les fotografies que hi sortien en aquest llibre, hi ha fotografies que, precisament, tu, Jordi, surts amb la Joana. Com ha estat l'experiència de treballar?
Només surto amb una, no volia abusar. Però una, perquè sortim l'equip del documental i, sí, i la Sílvia Omedes, que és el seu representant en un dels actes que vam tenir i tal. Com era conèixer la Joana? Jo penso que tothom que la va conèixer, i he parlat amb diversa gent que la va anar coneixent, la gent quedava sobtada, no? L'altre dia en una presentació del llibre que vaig fer va venir un pare d'una noia, vull que me'l signis per la meva filla, que viu als Estats Units i ve el Nadal, em va dir, diu, però que la va conèixer per un treball que va haver de fer, i sempre més va quedar, recordava aquella trobada amb la Joana Bernés, no? Wow. I això li passava a molta gent que ha anat trobant-me i que em diu, jo la vaig veure, jo vaig coincidir amb ella i tal. Era una persona molt humil, que no marcava distàncies, ni amb un famós, ni amb un cap bé, ni amb un adolescent que va fer un treball, la tractava igual, i que a més et parlava les coses amb una naturalitat que et sorprenia. Nosaltres, quan la vam descobrir, per casualitat, la vam descobrir, explicava històries, i hi havia un moment que pensaves, aquesta senyora m'està vacil·lant, o això és un diamant en brut i ningú la coneix, que era el que era, no? Perquè ho explica amb una naturalitat que et sorprèn. Jo recordo quan estàvem acabant ja el documental, que apareix per allà, trobem unes fotos on hi havia l'Ava Gander, i no ens havia parlat mai de l'Ava Gander, no? Recordo dir-li, Joana, vaig trucar-la, dic, Joana, tu vas fotografiar l'Ava Gander, també? I diu, com és la foto? I tal. Diu, ah, sí, diu, però ja era el concert dels Beatles a Madrid i estava per allà, llavors jo estava més pendent dels Beatles que de l'Ava Gander, a la qual després va fotografiar o abans també a la plaça de Toros. Però clar, és allò que tu dius, ah, vale, clar, era el concert dels Beatles i l'Ava Gander era secundària, però per mi era l'Ava Gander, no?
Clar, deies, s'havia conegut molt poc a Joana Bernés i tota la seva feina. Creus que a dia d'avui també es coneix molt poc?
Jo penso que ara dic Joana Bernés i la gent diu... Molta gent diu, ostres, sí, em sona, o vaig veure el documental, o vaig veure alguna entrevista que li van fer, alguna exposició, i va ser coneguda, no? I sobretot el món de la fotografia sí que és molt coneguda. Jo he estat ara cap de setmana, vaig estar a Sòria a la presentació del Centre Nacional de Fotografia, que teníem unes activitats que participàvem, i quan deia Joana Bernés, tota la gent del sector deia, hòstia, Joana Bernés, i tant. I en canvi, el 2015, quan que per casualitat ens parlen d'ella, era una completa desconeguda, no? Una jubilada que tenia unes fotos, milers de fotos allà guardades a casa seva, i que hi havia una sèrie de gent que l'estava descobrint, uns per fer una exposició, i nosaltres vam coincidir amb aquesta sèrie de gent, aquest petit equip, que van començar a treballar junts, que vam unir forces, i tots deien, però com és possible? Doncs és senzillament, com és possible que fos desconeguda? Doncs perquè ella als anys 80 va deixar la professió perquè tot el món del paparazzi a ella no li agradava, no era molt que anava amb ella, i va tallar radicalment, un dia per l'altre va dir, ho deixo, el dia següent es va vendre les càmeres, i va anar a muntar un restaurant a Ibiza durant més de 20 i escaig d'anys, per tant va desaparèixer de Madrid, que era on treballava, i quan es va jubilar va tornar a Catalunya. I entre tant anar amunt i avall i els arxius en caixes, doncs la gent es va anar oblidant d'ella i només se'n recordava la gent que l'havia conegut o havia treballat amb ella.
De seguida et pregunto precisament què va suposar per ella ser dona i fotoperiodista abans, però sí m'agradaria preguntar-te, perquè els primers capítols sí que parles en aquesta biografia sobre el seu pare, que precisament era fotògraf esportiu, i crec que s'introdueix una mica per aquí, no?, en el món de la fotografia.
Sí, ella, la Joana, comença a ajudar el seu pare, que al començament tampoc veia que ella pogués ser la seva ajudant, fins que un dia ella fa unes fotos que ell no pot fer i li sorprèn el resultat i comença a dir-li, doncs, m'acompanyaràs. I sí, ell era un fotògraf esportiu de cap de setmana, eh? Treballava, tenia una altra feina entre setmana, cap de setmana feia fotos, a més revelava i anava gent a revelar a casa seva, com en Ramon Massats i altra gent que eren jovenets i que després van estar amb la Joana de jovenets. Hi ha fotos dels dos anant a fer fotos els cap de setmana, no? Sí. Un Ramon Massats jove, llavors Premi Nacional i tot un mite, i la Joana. Sí, el seu pare per ella no només va ser el mentor fotogràfic, sinó va ser la persona que li va marcar el camí de com fer les coses, no? Ella li havia dit coses que els va recordar tota la vida i que una mica era la seva guia.
Ara sí, què va representar que una dona en aquells anys fos la primera fotoperiodista de l'Estat espanyol?
Ella, al començament, ella senzillament sabia que estava amb un món d'homes. El títol ve perquè el seu pare li deia, Joana, no serà fàcil, aquest és un món d'homes, eh? I ella va començar a trobar-se amb problemes, però va seguir endavant, perquè tenia molt de caràcter, i va dir, no, jo vull fer això. Per fi sabia què volia fer, que no ho tenia clar fins durant molts anys d'adolescent, i per fi tenia clar que allò li agradava i que, per tant, fos un món d'homes, i era senzillament un problema que s'havia de solventar, no? I ella, doncs, ella sempre diu que li va costar molt, va tenir que lluitar contra molts prejudicis, però que també va treure molts beneficis. Hi ha moments determinats on veus que ella està en un lloc determinat perquè no només és una dona, sinó perquè algú aprecia que sigui una dona o perquè algú valora que sigui una dona, no? O senzillament perquè és molt bona fotògrafa i s'ho mereix independentment de si és un home o una dona. Llavors ella va superar els obstacles i va beneficiar-se dels beneficis.
No serà fàcil. Joana Viernés, una fotògrafa en un món d'homes, publicat per la Campana. Aquest és el llibre de Jordi Rovira, que fa un clar homenatge a aquesta primera fotoperiodista de l'Estat espanyol, Joana Viernés, i que té una vida extensíssima i que de veritat val la pena llegir. S'ha relacionat, ho dèiem, amb els Beatles, però també amb Marisol, Rafael, Joan Manuel Serrat, i podríem estar així hores i hores tranquil·lament. Jordi, et volia preguntar també, perquè precisament el passat divendres, en aquest programa, parlàvem de fotoperiodisme amb dos de les fotoperiodistes més importants de casa nostra, com Lorena Sopena i Júlia Molins, eh? Els hi preguntava, entre altres coses, perquè tot plegat va sorgir de que alguns membres de l'equip hem anat a veure aquesta exposició que es fa cada any a Barcelona i a diferents ciutats europees, que és el World Press Photo, i veiem que entre tots els premiats, no, hi havia un 29% de dones que, ostres, xocava molt al veure el 71% d'homes guanyadors d'aquestes fotografies, no? I els hi preguntava amb elles, entre altres coses, per què hi ha manca de fotoperiodistes dones, i contestaven això.
En el món en el que em moc jo sí que és cert que són poques. Et sents una en 300, una en 350, són poques dones.
Bueno, yo creo que todo el mundo sabe, y eso es como repetir algo muy evidente, que vivimos en una cultura machista y entonces hemos estado absorbiendo estereotipos constantes. Yo creo que hablando cada una desde su experiencia personal puede extrapolar a términos más generales. Por ejemplo, mi primer referente fotoperiodista a los 10 años era Gervasio Sánchez, reconocido en los 90 como reportero de guerra, que se iba con un chaleco a primera fila a ponerse en primera línea, ¿no? Cuando yo empiezo a investigar sobre este hombre y empiezo a conocer su trabajo, hay un punto en que me alejo de esa forma de hacer periodismo, que me alejo de esa forma, ¿no? Y que también vas viendo cifras y ¿cuántas mujeres hay en conflicto? Pues muchas menos. ¿Cuántas mujeres mandan a cubrir la frontera de Estados Unidos? Mandan a cubrir. No te digo que tú seas freelance y te vayas a México y Estados Unidos, que es diferente, ¿eh? Por ese estereotipo de persona masculina, fuerte, que se va como a primera línea de conflicto. Esto es como fotoperiodismo ya como más estereotipo de fotoperiodismo, ¿eh? Pero yo creo que va con eso, con que vas relacionando y al final hay profesiones que todavía hay afuera de la fotografía, las maestras, mujeres, trabajos sociales, trabajos del cuidado, mujeres, ¿no? Y otros tipos de trabajos se asocian al más estereotipo masculino, que ya ni te hablo ya, bueno, en fin, me voy a callar, pero
No, cambia de problema, ¿eh?
No, pero esto que bueno, que entiendo que viene por una cultura que vas absorbiendo, que poco a poco va cambiando y menos mal, pero una cultura que te va indicando poco a poco en el inconsciente qué debes y qué no debes hacer y con qué no te sientes conectada.
Jordi, fent un llibre com aquest, parlant de la vida de Joana Viernés, te n'has adonat una mica que passa el que explica la Lorena Sopena i la Júlia Molins?
Bé, jo era conscient, conec el tema de fotoperiodistes des de fa temps, fins i tot abans de fer el documental de la Joana, i abans del llibre, evidentment. Jo que cap de setmana, ella parlava amb Gervasio Sánchez, jo vaig estar amb Gervasio Sánchez cap de setmana a Sòria, el conec fa anys. En Gervasio és una de les persones que va ajudar a visibilitzar la Joana, portant-la al Barracín, un seminari de fotoperiodisme fan cada any, per ella va ser molt important aquella anada al Barracín i que tota la gent l'estigués aplaudint i ella no sabia què passava. Va ser on va començar a entendre que el que havia fet tenia un valor. Jo deia, cap de setmana vaig estar a Sòria, vaig estar amb Gervasio Sánchez, vaig estar amb l'Emil Molinat, i vaig estar amb en Simona Ganda, vaig estar amb Enric Martí, fotoperiodistes de conflicte molt coneguts, però també vaig estar amb la Maison, fotoperiodista hispano-palestina, molt coneguda, ha estat en diversos conflictes. Però sí que si mires la fotografia dels quasi 300 que estàvem a Sòria en la presentació del Centre Nacional, era una fotografia sobretot masculina, on hi havia més o menys els percentatges que estem dient. És veritat que quan parlem de periodisme de conflicte, jo penso que encara es masculinitza més, si fas periodisme de, no sé, de moda, de, fins i tot d'actualitat diària a Barcelona, això no té per què, però sí que hi ha un problema a la redacció, hi ha un sostre de vidre en tots els sectors, i jo penso que aquest s'ha de seguir lluitant, i la Joana va obrir un camí, però encara hi ha molt camí per fer.
El gran èxit de Joana Viernes és que sempre hi era?
El gran èxit de Joana Viernes és que sempre hi era i que feia la feina molt ben feta, i el resultat... És a dir, hi ha vegades que penses, però com se'n sortirà d'aquesta, no? Perquè jo hi ha moltes coses que no coneixia, que he conegut pel llibre, dic que el 80% del llibre és inèdit respecte al documental. I a vegades penses, i ara què farà? I acabes de llegir el reportatge del periodista i veus com la Joana se'n surt i com ha fet aquella foto. No, a vegades jo havia vist fotos d'ella, que llegint el reportatge s'entén com l'ha fet, i tot el que ha passat abans de fer aquella foto, i allò encara li dona molt, molt més valor, no? És a dir, que ha de baixar 300 metres d'una mina on hi ha miners que estan entre l'urani, ho fa, ha d'estapar un escàndol, com deia, d'abusos d'església, ho fa, o s'ha d'anar amb els Beatles 3 hores, ho fa. I això jo penso que és el valor i que, els, que tenia, i que els seus companys de feina valoraven, no? Hi ha un capítol on passa un segrest d'un avió, no diré res més, i el periodista, que és un dels més atrevits que hi havia llavors, no, que, no a Madrid, no, a tota Espanya, que era en Yale, que era el pare de la Julia Navarro, l'escriptora, que és un personatge que sobre, que és increïble, és d'aquells personatges magnètics, li diuen, ves cap allà, perquè tu podràs aconseguir el que li demana el director en aquell moment, diu, Juana, tu conmigo. Diu, Juana, tu conmigo, i no diu amb un altre, és perquè sap que ella, tot i ser dona, o potser perquè és dona, o sense tenir res a veure amb dona, pel seu caràcter, aconseguirà les fotos que pot fer. I al final, si mirem sense gènere a les fotos, veiem que són les fotos increïbles. Si a més després veiem el gènere i el moment històric, encara el valor és molt més gran. No?
Jordi, em deies abans, si t'entens bé, malgrat documental, malgrat llibre, encara hi ha material inèdit.
Sí, sí, no. És a dir, el llibre ja treu un 80% respecte al documental. És a dir, el llibre és majoritàriament inèdit. I fins i tot hi ha coses que parlem al documental que el llibre permet treballar-ho molt més extensament i porrescar més. Però és que, per exemple, l'arxiu de fotografia del diari Pueblo, que es van treballar ella, César Lucas, Raúl Cancio, molts fotògrafs, està perdut fa anys. Llavors, molts tenien les fotos que tenien ells, però molta foto que es va quedar al diari es va perdre. S'està intentant recuperar, s'està treballant per aquest arxiu, que més o menys es pot intuir on està, trobar-lo, i un cop trobat, rescatar i treure molts més negatius. I no només això, sinó que Photographic Social Vision, que és la fundació que treballa a l'arxiu de la Joana, constantment està llegint, mirant els arxius, mirant noves fotos i descobrint coses, perquè en el fotoperiodisme passa molt, que els fotoperiodistes fan un treball, treuen una foto bona, la publiquen, la que ells creuen que és bona, i descarten d'altres que queden els negatius, i van passant els temps, els mesos, els anys, i quan algú rasca aquell arxiu, troba fotos que en aquell moment potser aquella persona no li va donar valor, i que 30 o 40 anys després tenen un valor increïble, o senzillament una foto molt bona que el fotògraf per les presses no va saber veure. Amb la qual l'arxiu sempre s'està actualitzant, i el de la Joana, i com tants altres, encara queda molta cosa per recórrer.
T'ho preguntava, per tant, perquè això, documental, llibre, t'estàs plantejant alguna cosa més?
M'estic plantejant les vacances. Perquè portem un ritme que... Sí, sí, jo ara estic preparant un documental. Ja estic en documental per TV3 espanyola, i estem fent un altre per TV3 per d'aquí uns mesos, d'un tema molt delicat, a més, que no puc dir, però que porta molta feina, més altres coses. Per tant, quan ets freelance i treballes en diferents projectes, hi ha vegades en què senzillament el que necessites són vacances, i pair les coses i deixar que totes les coses agafin el seu propi pes i segueixin el seu ritme. No ho sé, sé què faré d'aquí a l'abril, maig, després no en tinc gaire bona idea de per on aniran les coses.
Sí, com sigui, segur que fa honor aquest llibre. No serà fàcil. Joana Viernes, una fotògrafa en un temps en un món d'homes, editat per La Campana. Jordi Rovira, periodista, director i guionista de diversos documentals de TV3, Televisió Espanyola i Movistar. Moltíssimes gràcies avui per venir a presentar aquest llibre a la caravana. I mira, acabem precisament amb un tema de Maciel, ja que Joana Viernes va anar amb ell al Festival d'Eurovisió. Ho creiem molt oportú. Jordi, ha estat un plaer, de veritat.
A vosaltres, gràcies.